Via Lliure, podcast.
Abel Riu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El politòleg i cofundador del Centre d'Anàlisi Catalunya Global Institut, perquè teòricament, avui 7 de gener, a aquesta hora del matí, 2:15, hi hauria d'haver-hi una treva, a Ucraïna. Que no és així, no, Abel?
Sí, bueno, més que una treva, un alto al foc, que evidentment no s'està implementant. De fet, va ser un intent, no?, per part de Putin, ahir o abans d'ahir, de proposar al bàndol ucraïnès aquest alto al foc. En tot cas, és evident que es tractava sobretot d'una operació propagandística, els altos al foc. El que es fa és negociar-los i llavors després simplement no s'anuncien unilateralment, passant la pilota a la taulada de l'adversari i esperant a veure com reacciona l'altre. Llavors, era evident que no tenia cap tipus de possibilitat que això acabés funcionant o implementant-se, i és el que estem veient. Vull dir, les darreres hores s'han produït combats, intercanvis d'artilleria a diferents punts del front, i aquesta és la situació ara mateix.
I quin era el motiu, llavors, des del teu punt de vista, Abel?
Això ve d'una iniciativa, no?, d'una proposta per part del patriarca de l'Església Ortodoxa Russa, Kirill, demanant a Putin, no?, com a gest de bona voluntat envers els germans ucraïnesos, no?, que també són ortodoxos, la immensa majoria, doncs, com a gest de bona voluntat de cara a les festes nadalenques, que allà es celebren, perquè tenen el calendari julià, doncs, el 6 i el 7 de gener, doncs, fer aquest alto al foc de tipus religiós perquè els soldats poguessin assistir a les litúrgies i a les misses i de més.
Perdona, Abel, ara mateix, tant a Rússia com a Ucraïna, és Nadal, ara mateix.
Exacte, sí. Aviam, almenys en el cas d'Ucraïna, bueno, en el cas de Rússia també, perquè clar, sobretot Rússia són països amb moltes confessions religioses, però diguéssim que les principals són les ortodoxes, i són, pues, a diferència d'aquí, que ho celebrem el 24 i el 25, allà, com que funcionen amb el calendari julià, doncs ho celebren el 6 i el 7 de gener. Mm-hmm. Llavors són dies festius, tot i que és veritat que degut també al fet d'haver viscut 70 anys soviètics, com qui diu, la festa principal d'aquestes setmanes allà segueixen el cap d'any. O sigui, a nivell social i a nivell de la intensitat i la forma com es celebra. Uh-huh. Que, de fet, val a dir que durant el cap d'any, durant la nit de cap d'any, es van produir bombardejos per part de les forces russes sobre la ciutat de Kiev. Vull dir que és una miqueta cínic, no?, aquest intent de bona voluntat per part de Putin en relació al Nadal, quan la nit de cap d'any es van dedicar a bombardejar de forma sistemàtica la ciutat de Kiev amb drons iranians.
Hi havia aires una mica en l'anunci de Putin que algú recordava el 1914, no?, a la Primera Guerra Mundial, i aquelles treves nadalenques a les trinxeres britànico-franceses, belgues, alemanyes, no?, però evidentment no s'ha produït de cap de les maneres una cosa similar al que va passar el 1914, i que de fet després no es va reproduir el 15, 16, 17, vull dir, va passar una vegada i prou.
Van afusellar els que van parar.
Sí, que imagina't. De totes maneres, Abel, hem arrencat ja el 2023, d'aquí un mes i mig farà un any ja de l'inici de la guerra, que és dit molt ràpid. Me'n recordo quan estàvem en tertúlia aquells dies i intentàvem pensar fins on arribaria i on deixaria d'arribar. Crec que ningú era capaç d'anticipar que un any, pràcticament un any de guerra, sí que la duraria, i encara sense un escenari, diria, no sé que tinguis una opinió diferent, un escenari d'acabament immediat en les pròximes setmanes, no?
Totalment. I aquí està clar que arribarem el 24 de febrer d'enguany del 2023 i la guerra continuarà. Per tant, la guerra durarà almenys un any i segurament que duri potser dos o inclús més. És una situació hi ha una situació d'un cert equilibri de forces bastant curiós, no? Així com des del punt de vista de lo que són les batalles i el domini territorial, doncs Ucraïna ha demostrat una certa capacitat d'iniciativa, especialment des de l'estiu, per recuperar territori, per llançar ofensives contraofensives de forma exitosa, posant en seriosos problemes a les forces russes. En el pla estratègic, a Rússia, pues, sobretot pel seu potencial balístic, doncs té una superioritat i uns recursos dels quals Ucraïna no disposa, doncs per ara mateix basar part de la seva estratègia en aquests bombardejos sistemàtics sobre zones civils i especialment pel que fa a la infraestructura de generació i distribució energètica i elèctrica d'Ucraïna, doncs per debilitar la seva economia, la moral de la ciutadania, la seva capacitat industrial, per obligar-los també a dividir esforços. I bé, conjuntament amb una sèrie de factors també, doncs, des del punt de vista evidentment del suport que rep Ucraïna per part d'Occident, d'aquest esforç que està fent Rússia per mobilitzar i per guanyar una miqueta capacitat també a nivell de tropa, i també des del punt de vista de posar esforços a nivell industrial en el que és la regeneració dels seus arsenals, especialment a nivell de munició i artilleria, que han estat doncs, aquests 10 mesos, doncs, en alguns casos, doncs, utilitzats, evidentment, de forma molt extensiva, doncs fa la pinta i hi ha bastants indicadors que apunten a que això segurament anirà per llarg, també tenint en compte les dificultats per arribar ara mateix a qualsevol tipus d'acord de pau, tenint en compte doncs, lo distanciades que estan les diferents posicions, aquest equilibri de forces i aquest creixent estancament i tornada a una guerra de desgast que s'ha produït durant els darrers 2-3 mesos, i l'expectativa que uns i altres tenen, no?, de que la seva situació relativa a nivell de força i a nivell de control de territori doncs pot millorar doncs, a mitjà o llarg termini.
El Carles volia fer una pregunta molt ràpida. Carles,
sí, molt breument. El possible final d'això, perquè sembla bastant evident que Putin no només pot guanyar. No pot.
I ha perdut.
Sí, sí, perquè ja, però tècnicament cara
a casa seva...
No, ah, sí, a casa seva no? sempre guanyarà.
Llavors,
sí.
I l'altra banda, doncs, tampoc no diguem... Jo he sentit alguna teoria que això pogués arribar a acabar com les Corees, diguem. No? Allò de que hi hagués una drona intermitja, que no és de ningú i ningú la toca, però després sempre que genera molta, diguem, vaja, molt enfrontament, encara que no sigui armat. Però tu quin escenari pots preveure de final d'això? Perquè sembla com un enquistament, diguem, que com que té com a número 1 un personatge que no tant li fot tot, diguem, que només és ell, tu això com creus que pot arribar a acabar?
Ara mateix és molt difícil d'imaginar conceptualment com podria ser un possible acord de pau que satisfés mínimament les dues parts. Llavors, ara mateix l'escenari amb el que ens anirem trobant, malauradament, és aquesta situació de no pau i, de, per una banda, sobretot per la part ucraïnesa, doncs, intentar aprofitar un momentum d'una certa superioritat de forces en algunes zones concretes gràcies a aquest flux de suport armamentístic per part d'Occident que segueix arribant. Sense anar més lluny, ahir crec que es van anunciar un nou paquet d'ajudes militars per part dels Estats Units valorat en 3,7 mil milions de dòlars. Doncs, per la part ucraïnesa, l'objectiu, sobretot a curt i mitjà, és intentar recuperar el màxim de territori en el menor temps possible. Per la part russa, doncs, intentar solidificar les línies, pensant també en el llarg termini, no? Putin dient, bueno, en algun moment els occidentals es cansaran, no? La teoria aquesta, no? de la fatiga ucraïnesa, es cansaran les opinions públiques, començaran a demanar explicacions i dir, bueno, potser ens hem de replantejar aquest suport als ucraïnesos si realment aquesta guerra és impossible que la puguin acabar guanyant i l'únic que es pot aconseguir és que almenys no la perdin o no perdin més territori o es pugui evitar que els russos puguin fer alguna nova ofensiva per intentar arribar fins a Kiev. Llavors, aquí, un escenari és una no pau, és a dir, és una perllongació indefinida d'aquest conflicte, amb un cert equilibri de forces, com un pols, no?, que es va allargant en el temps, i que per Putin seria potser un escenari pues, no del tot desfavorable, en tant que podria mantenir el control sobre una part del sud i de l'est d'Ucraïna, que ja se'l va reaccionar des del 30 de setembre, no?, aquestes quatre províncies, o una part d'aquestes quatre províncies, de Kherson, Zaporozhye i les dues del Donbass, intentar fer d'Ucraïna un estat inviable, no?, això pues, com una també com com una profecia autocompleta, de dir, bueno, ja, nosaltres ja ho dèiem, no? Que Ucraïna no era una nació diferenciada, per tant no té dret a existir com a tal, per tant no pot funcionar si no és de la mà de Rússia, i nosaltres ja ens encarreguem de fer que sigui no funcional. Llavors, també des del punt de vista d'un acord per una separació, per una divisió d'Ucraïna, això és una cosa ara mateix absolutament inacceptable per Occident i per damunt de tot pels propis ucraïnesos. Les enquestes que s'han fet a Ucraïna els últims mesos, des de l'inici de la guerra, mostren com sistemàticament més d'un 80% d'ucraïnesos expressen estar en contra de qualsevol tipus d'acord de pau que impliqui cedir territori, que impliqui que el president Zelensky signi un paper segons el qual es renuncia a tal territori ucraïnès, incloent Crimea. Llavors, clar, qualsevol president, sigui Zelensky o sigui qui pugui venir després a Ucraïna, que signi un acord de pau que impliqui cessió de territoris, doncs segurament té els dies comptats a nivell polític i alguna cosa més en el seu país. Llavors, i per altra banda, és impossible ara mateix d'imaginar un president rus que pugui signar un acord de pau, un paper on digui retornem a Ucraïna part o la totalitat d'aquests territoris que ens hem annexionat i que des del 30 de setembre són subjectes de la Federació Russa.
Sí, sí.
Llavors hi ha una sèrie de complicacions i, evidentment, les posicions són molt, molt, molt allunyades, per exemple, pel que fa a la qüestió territorial, que ara mateix, a no ser que canviïn molt les coses, i aquesta, evidentment, és la clau ara mateix de tot plegat, en el pla militar i especialment pel que fa a unes possibles contraofensives ucraïneses o a noves ofensives russes a mig o llarg termini, tal com estan les coses ara mateix, un acord és impensable.
Prop de 3:15 del matí, li agraeixo, com sempre, a l'Abel Riu, el seu anàlisi, el politòleg, cofundador del Centre d'Anàlisi Catalunya Global Institut i expert en Ucraïna, en el moment en què, com ens deia aquest matí, avui han passat la nit de Nadal ortodox a Ucraïna i a Rússia, hi havia d'haver-hi una mena d'alto el foc anunciat per Putin, però vaja, sense haver estat pactat abans, que no s'està respectant i que en aquest inici de 2023 fa pensar que això va per llarg. Abel, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
Gràcies a vosaltres, bon dia.